Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions al Congrés i al Senat d'aquest diumenge. Ja ens acompanya avui a Cugat.cat Mercè Conesa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui no en qualitat d'alcaldessa, sinó com a representant de Democràcia i Llibertat.
Exacte.
Una cosa, Democràcia i Llibertat, que és aquesta plataforma coalició que uneix Convergència, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament, és l'hereva de Convergència i Unió?
Democràcia i Llibertat és una doncs, coalició que pretén emular Junts pel Sí, i pretén units, ser molts, per dir que volem d'una vegada per totes negociar la independència.
Si reivindica aquest esperit de Junts pel Sí, per què no s'ha reeditat aquella coalició en què també hi havia Esquerra Republicana i que va guanyar el 27 de setembre?
Es va intentar, però aquí doncs, van primar prioritats de partit, res a dir, però nosaltres sí que creiem que aquest fet de que la nostra coalició agrupi Reagrupament, Demòcrates i Convergència permet aquest espai més ampli, aquest espai de visió d'unitat, aquest espai que ens ha de permetre, com deia, anar d'una manera contundent a Madrid a explicar que els catalans i catalanes, quan vam votar el 27 de setembre, no ens hem esgotat, no ens hem cansat, tornarem a votar el 20 de desembre i plantejarem a davant de les Corts espanyoles, d'una vegada per totes, aquest procés de desconnexió.
Li pregunto el mateix que li vaig preguntar al representant d'Esquerra Republicana en aquest cicle d'entrevistes. No és incongruent que una candidatura independentista es presenti a les eleccions espanyoles?
Gens,
precisament de l'estat del qual volen sortir...
Precisament, gens incongruent, precisament. Atès que el marc que tenim es decideix principalment en l'espai de les Corts espanyoles, és allà on hem de ser forts per plantar cara, per poder dir que hi ha una sèrie de lleis, una sèrie de normes que nosaltres no compartim, que no estem d'acord. És allà on hem de ser forts per marcar el nostre punt de vista, la nostra perspectiva, perquè no oblidem que sí, no ocupem nosaltres aquests escons a les Corts Generals, ens l'ocuparan uns altres. I aquests altres segurament decidiran en contra de Catalunya. Per tal, perquè les Corts Espanyoles no decideixin en contra de Catalunya, hem de ser majoritaris. Hem d'ocupar el màxim d'espais, d'escons possibles. I no ens serveixen en aquest cas els del PSC. Els del PSC que van ocupar 20 i tants escons per part de Catalunya i en canvi van abandonar la defensa d'aquest país.
Però diu defensar la independència al Congrés i al Senat quan les eleccions del 27 de setembre no es va arribar al 50% més 1 de vots a favor de la independència, sumant el que era el CUP i el Junts pel Sí. És a dir, estan legitimats per defensar aquesta independència si no hi ha hagut aquest 50% més 1?
Nosaltres, en el Parlament de Catalunya, entenem que 72 diputats ens donen una majoria absoluta suficient per iniciar un procés de desconnexió. I per tant és el que plantegem. I aquest procés de desconnexió, que és un procés que està també a la vista de tota la comunitat internacional, el podrem tirar endavant en la mesura que nosaltres anem apel·lant al diàleg, anem apel·lant a la nostra força. Nosaltres no tenim ni la força del Tribunal Constitucional, no tenim ni la força de la legislació, no tenim la força de la Fiscalia, només tenim la força de les urnes i dels vots. I si amb aquesta força de les urnes i dels vots som forts a Madrid, nosaltres podem explicar davant la comunitat internacional que nosaltres apel·lem a una independència dialogada, apel·lem a un diàleg per procedir a poder fer aquesta desconnexió i per tant estem fent les coses pel camí ben fet i la raó doncs ens acabarà al nostre favor. El que no podem fer és negar-nos a la realitat espanyola i negar-nos a que nosaltres haurem de parlar i posar aquest tema sobre la taula encara que el govern de torn es negui una i altra vegada a parlar-ne.
Vostè parla de la majoria absoluta en escons,
sí.
72, però no hi ha majoria absoluta en percentatge de vot, perquè aquests 72 escons no equivalen al 50% més 1.
Sí.
Es van quedar al 48
sí,
i escaig. Ho dic perquè en un referèndum, per entendre'ns, tenint en compte que li donaven aquest caràcter plebiscitari, no s'hauria guanyat, perquè es van quedar amb el 48 com a i escaig.
Bueno, jo poso un símil, que és tu quan vols fer un cim, tan alt com és la independència, o si féssim l'Everest, saps quan has de quedar-te en el camp base per reposar forces. Doncs nosaltres estem en el camp base, no passa res. El camp base no vol dir que retrocedim, no vol dir que anem enrere en els plantejaments, ni molt menys. És que estem habituallant-nos, agafant forces per fer doncs, l'ascensió final. Per tant, nosaltres sabem que aquesta base és una base molt important de majoria social i no renunciem a ampliar aquesta base de majoria social, que no tenim cap mena de dubte que arribarà.
Com s'aconsegueix aquest cim, tenint en compte que els resultats de diumenge tindran una majoria per al Partit Popular, per a Ciutadans i per al PSOE, que ja han dit que això de la independència, res de res?
Bueno, hem de veure el mapa, com queda configurat, veurem si tenen suficiència doncs, per governar en solitari, amb majories, com es configuren aquestes majories, i veurem l'actitud, i per tant el que no podem és seguir obviant un problema polític, el problema més important que hi ha en aquest moment a l'estat espanyol després de l'atur, i on els dos grans candidats només hi van dedicar en el seu debat televisiu un minut. Si el problema de Catalunya només els hi val un minut, doncs és que no estan entenent quina és la realitat catalana.
Però insisteixo, com es pot aconseguir la independència si sabem que en el Congrés i en el Senat hi haurà una àmplia majoria formada per aquests tres partits que han dit que res de res?
Bueno, ja ho veurem. Jo dic que ja ho veurem què passarà.
Però clar, una cosa s'ha de portar preparada per aconseguir aquest cim al qual
referim. Augurem un terratrèmol polític a l'estat espanyol. Augurem també una unitat d'acció de les forces sobiranistes al Congrés de Diputats. Per això és important que entre les forces sobiranistes tinguem la màxima representació i apel·lem a tothom a participar, que ningú es quedi a casa, que aquell que és sobiranista, que aquell que vol la independència, no es pensi que quedant-se a casa o amb una abstenció ja en tindrà prou, perquè si es queda a casa o fa una abstenció, l'espai serà ocupat per d'altres, i aquests altres que ocuparan l'espai seran els que aniran en contra de la realitat catalana. Per tant, apel·lem a que donem suport a les forces sobiranistes, perquè nosaltres garantirem una unitat d'acció per tombar una realitat, que és aquesta realitat que vol negar que Catalunya és una nació.
I Podem no pot ser una alternativa, tenint en compte que és l'única força d'àmbit estatal que s'ha compromès a tirar endavant un referèndum perquè els catalans puguin decidir?
Nosaltres aquesta cantarella ja l'hem escoltada altres vegades.
Però parlant d'un referèndum, eh? És la primera vegada que una força estatal agafa aquest compromís.
Nosaltres ens fa por que això sigui una vegada més allò doncs, que ja es va dir, que ens respectarien, que respectarien el que digués el Parlament de Catalunya, que respectarien el que digués el poble de Catalunya, que va votar l'Estatut, i que això doncs, després va passar pel sedàs del Tribunal Constitucional i va quedar en res. Per tant, per nosaltres no és suficient. Ara bé, si hi ha gent que pensa que abans que quedar-se a casa és millor votar aquesta formació, escolti, jo no tinc res a dir. Jo el que dic és que nosaltres des de Democràcia i Llibertat sabem que farem tot el possible, tot i més, per garantir que el procés d'independència no s'atura. El procés d'independència estarà present a les Corts Generals, en el debat de les Corts Generals, i serà un procés que estarà posat cada dia, en aquells que avui neguen i es tapen els ulls davant aquest diàleg polític.
Si a Catalunya les eleccions d'aquest diumenge no les guanya una formació o una candidatura independentista, com la seva, la d'Esquerra Republicana, el procés es pot donar per acabat o en via morta?
Jo crec que no, crec que aquest procés no es pot donar per acabat, és un procés que no és només el procés d'uns dirigents polítics que s'han begut l'enteniment, sinó que és un procés molt més profund, és un procés democràtic, és un procés des de la base, però evidentment haurem d'esperar més en aquest camp base abans de fer l'ascensió a l'Everest.
I si guanya Ciutadans, que és una possibilitat segons les enquestes? És una força explícitament en contra de la independència?
Jo crec que ens preocuparíem molt si guanyés Ciutadans, perquè guanyar Ciutadans implica una regressió en la llengua catalana, implica una regressió en els nostres mitjans de comunicació. Volen tancar TV3, per exemple, no els agrada TV3. Votar Ciutadans vol dir una vegada més fer morir el model lingüístic i el model d'immersió. Votar Ciutadans vol dir una gran regressió i vol dir votar una vegada més el Partit Popular, perquè és un Partit Popular 2. Per tant, jo m'ho pensaria molt, m'ho plantejaria molt abans de votar Ciutadans.
A part de parlar de la independència, de com aconseguir aquesta independència al Congrés dels Diputats i al Senat, també porten altres propostes en el programa electoral. L'atur, una de les principals preocupacions de la ciutadania, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. Tenim una taxa que està per sobre del 20%. Què es pot fer al Congrés dels Diputats, des d'una candidatura independentista com Democràcia i Llibertat, per intentar alleugerir aquestes xifres d'atur?
Miri, jo li explicaria per què doncs al País Basc a Navarra no hi ha les xifres d'atur que hi ha a la resta de l'estat espanyol. Per què? Perquè ells tenen la clau de la caixa. I ells gestionen els seus propis diners. I la recaptació dels impostos la fan ells, tenen la sobirania fiscal i des d'aquesta sobirania fiscal poden prioritzar aquelles polítiques que consideren adequades. I després passen una quota de solidaritat territorial amb l'estat espanyol. Doncs mirin, ja li he explicat, què anem a fer nosaltres? A dir que la independència és el nostre camí per rebaixar l'atur. La independència és el nostre camí per gestionar i decidir els catalans i catalanes sobre els nostres impostos. I a més, denunciar que és una vergonya, és una vergonya que a través del FLA se'ns fa paga els serveis a Catalunya i a més, que ens els deixa a la Generalitat i a més amb interessos. Són els diners dels catalans i catalanes. És que només faltaria que l'Estat no retornés els diners dels catalans i catalanes pagant els serveis que els catalans i catalanes ens mereixem. És que és un insult, és un insult. Per tant, jo li diria que només per aturar aquest insult, aquesta rialla del ministre Montoro, aquesta rialla freda de dir, bueno, gràcies al FLA, no, gràcies al FLA i a l'Estado, no, és que som nosaltres que paguem els impostos. Escolti, gràcies a la ciutadania dels catalans i catalanes que paguem cada mes, que paguem cada any el nostre IRPF, tenim dret a tenir els mateixos serveis i les mateixes prestacions que la resta de l'Estat i que ens ho donin amb comptagotes, humiliant el govern de la Generalitat, que ens ho donin amb comptagotes i a més pagant interessos que el govern de l'Estat s'està per tant finançant amb els interessos dels diners de tots els ciutadans i ciutadanes. Bueno, em sembla indecent i insultant.
Pot semblar que amb la
Només per això jo diria apel·lem al vot de les forces sobiranistes, apel·lem al vot de Democràcia i Llibertat per poder tenir aquesta sobirania fiscal per començar.
Però aquesta sobirania fiscal, per exemple, no podria ser un concert econòmic i seria una proposta més viable dintre precisament d'aquest escenari que quedarà obert en el Congrés?
L'hem demanat moltes vegades, però és que Ciutadans es vol carregar el concert econòmic del País Basc i Navarra. O sigui, amb Ciutadans, ni concert econòmic per Catalunya, ni per País Basc, ni per Navarra. O sigui, imaginem-nos, no?, la centralitat o la recentralització absoluta, perquè l'únic interès és que el senyor Rivera sigui ministre. Bueno, doncs està molt bé, ja n'hem tingut d'altres que han volgut ser ministres. Bueno, doncs que segueixi intentant, però nosaltres crec que hem de tenir i hem de ser molt conscients. Escolti, aquí la clau de la caixa i comencem per la sobirania fiscal, però per aquí no ens conformem amb la sobirania fiscal. Volem anar més enllà.
Sembla un conte de fades que amb la independència s'haguessin d'arreglar tots els problemes dels catalans.
No de cop.
Dic de la manera com ho planteja.
No de cop.
Si tenim la clau de la caixa...
No de cop. Hem de fer moltes coses. Però a través de la independència nosaltres sí que podem decidir per nosaltres mateixos. No estem sotmesos a les decisions que prengui algú des de la llunyania. Nosaltres coneixem la realitat del país i podem, a través de la gestió dels nostres recursos, promoure doncs, l'economia cooperativa, podem promoure l'economia de la petita i la mitjana empresa, podem promoure totes aquelles aquells sectors que són imprescindibles en el nostre espai, en Catalunya, per fer que millori les xifres de l'atur, que millori, per tant, l'economia productiva. I pensem en una dada, no? Les empreses moltes vegades s'avancen a les tendències i al que després políticament es decideix. Doncs miri, les empreses segueixen invertint a Catalunya, les empreses segueixen apostant per Catalunya. Per tant, no tinguem cap mena de dubte, cap mena de por, que Catalunya amb la independència és econòmicament viable, econòmicament pròspera i econòmicament en progrés social. Per tant, jo els diria, no tinguem tanta por, anem avançant. Potser no hem d'avançar tan de pressa com alguns haurien volgut. Potser hem d'anar més moderadament o més ordenadament, però no tinc cap mena de dubte que nosaltres tenim el dret, que no se'ns pot negar, a decidir per nosaltres mateixos.
Durant aquesta legislatura sí que és cert que s'han creat llocs de treball, però la feina a temps parcial ha crescut fins al 15,2% i la taxa de temporalitat ha pujat fins al 26,2%. Tot això amb l'aprovació de la reforma laboral que van tirar endavant el Partit Popular i Convergència i Unió. Va ser un error donar-hi suport en aquesta reforma laboral, o vostès encara defensen que va ser una bona opció en el Congrés, tenint en compte aquestes xifres de temporalitat i també de reducció del salari mitjà, que també és una altra dada que tenim aquí apuntada?
Bueno, jo crec que nosaltres, en relació al salari mitjà, hem de procurar que s'incrementi. No tenim cap mena de dubte que en aquest moment els salaris són excessivament baixos, però sí que pensem que es va poder conduir a una estabilitat que era imprescindible en aquell moment per la situació caòtica que hi havia. Per tant, nosaltres hem d'assumir les accions realitzades i per tant les assumim, però sabem que les podem millorar i sabem que ho podem fer millor. Per tant, nosaltres, com li deia, proposem que podem millorar i en aquest moment cal millorar els salaris mitjans, en aquest moment cal atendre sobretot aquesta dificultat que tenen moltes de les famílies per progressar en el seu dia a dia, aquesta dificultat d'aquestes famílies més vulnerables, i el que sí hem de continuar reivindicant és que un estat que es diu dels que està progressant més en aquest moment a nivell europeu no pot tenir un salari mínim interprofessional baix com el té, no pot continuar sense una renda mínima garantida i no pot continuar sense unes prestacions adequades a la infància, a l'atenció a la infància, o no podem estar en una regressió com hem tingut aquests anys de les polítiques de 0 a 6 anys que han de permetre aquesta conciliació familiar i laboral.
Però es pot fer aquesta aposta per les polítiques socials quan hi ha de deute de les administracions públiques el 99,4% del PIB i quan l'objectiu de dèficit que ha de complir l'estat espanyol per aquest any és gairebé irrealitzable perquè hauria de ser del 4,2 i la Comissió Europea ja l'apunta al 4,5? És a dir, és realista llançar des dels partits polítics un missatge de que s'han de millorar aquestes polítiques socials quan les dades macroeconòmiques diuen que l'estat no funciona o que està en un camí que encara no funciona?
Les dades macroeconòmiques no funcionen, no són les òptimes, i nosaltres creiem que precisament per això hem de seguir plantejant el fet que Catalunya tindria unes dades macroeconòmiques absolutament competitives en relació als països i estats petits d'Europa. Nosaltres, gestionant els nostres propis recursos, podríem tenir unes dades molt més optimistes que no les que té l'estat espanyol. Això no vol dir que ens vulguem, diguéssim, desconnectar.
Sí, perquè mentrestant
vol dir que diem, miri, vostès s'espavilen perquè ho han fet molt malament. No volem dir això, perquè nosaltres tenim corresponsabilitat i hem de ser corresponsables. Perquè volem que Espanya progressi i hem ajudat molt a que Espanya progressi. Però nosaltres en aquest moment ens hem de sentir lliures per fer les nostres polítiques i ens hem de sentir lliures per gestionar el que són els nostres recursos, els dels catalans i catalanes. Mentrestant què? Mentrestant el que hem d'aclarir és què passarà el diumenge. I aclarir el que passarà el diumenge vol dir tenir molt clar que les forces sobiranistes hem de ser fortes, hem de ser decisives davant un panorama, com deia vostè, econòmic molt i molt complicat. I si nosaltres no som forts i decisius, decidiran per nosaltres. I les decisions que puguin prendre, no es preocupi que aniran a perjudicar Catalunya, perquè mai en escenaris de complexitat econòmica s'ha primat Catalunya o s'han primat les inversions a Catalunya. I fixem-nos, no? S'han primat inversions en TGV, per exemple, on no hi ha la població, on no hi ha la gent, on no hi ha la capacitat de progrés econòmic. Escolti, si vostè vol que l'Estat avanci, si vostè vol millorar aquestes dades macroeconòmiques, inverteixi on el teixit productiu hi és, està establert i no s'està invertint a Catalunya com s'havia compromès l'Estat espanyol.
Però vostè creu que algú que vota PSC, PP o Ciutadans a Catalunya ho fa amb ganes que es perjudiqui Catalunya i que no creu que aquest vot precisament serveix per tirar endavant Catalunya?
No ho sé, li hauríeu de preguntar.
No, pregunto què li sembla, no? Perquè aquestes forces probablement, doncs, sumant, trauran també milió llarg de vots, gairebé 2 milions.
Sí, però se'ls ha de preguntar amb ells. És a dir, com justifiquen el fet que no s'hagi invertit o prioritzat les inversions a Catalunya. Com ho justifiquen? Com justifiquen la situació que hem tingut doncs, a Renfe aquests dies? Que no passa arreu de l'Estat, com ho justifiquen? Com justifiquen el fet de que no s'hagi fet els traspassos correctes econòmicament parlant en matèria de sanitat, de salut? Com ho justifiquen? Com ho justifiquen? Perquè aquí tenim, som la segona regió de l'Estat espanyol més poblada. Tenim la població, per què no venen aquestes inversions? M'ho poden explicar? Per tant, tots aquells que recolzin aquestes forces, Partit Popular, Ciutadans, PSC, bueno, tindran les seves raons, jo no les puc discutir, però no estan prioritzant els serveis adequats que han de tenir els ciutadans i ciutadanes a Catalunya. Perquè de solucions n'hem sentit moltes vegades i n'hem tingut molt poques.
Parlem també d'impulsar una millora gradual de les pensions, totes les mínimes, les de viuditat, les de les persones òrfanes. Com es pot tirar endavant aquesta promesa si tenim en compte que durant aquesta legislatura s'ha hagut de tirar del que és la guardiola del fons de reserva, que ha quedat en 34.000 milions, quan hi havia 68.000 al començar la legislatura?
Aquest és un problema gravíssim.
Però fan la... vostès diuen que es pot tirar gradualment. Com es pot fer si el que anem fent és treure els estalvis per entendre'ns
del nostre corrent? Nosaltres vam ser els defensors de les pensions de viudetat i de la millora de pensions de viudetat a través del nostre diputat Carles Campuzano al Congrés. Vam estar lluitant en aquest aspecte. I, de fet, nosaltres precisament defensem que si nosaltres en gestionem i podem aconseguir un estat independent, com que la població activa a Catalunya és més elevada que la població passiva, les pensions a Catalunya poden mantenir-se i millorar-se. Però l'Estat espanyol té un problema i no l'explica. I no l'explica i és precisament que doncs, amb aquesta situació que té de manca de persones actives en el mercat de treball no estem proveint aquest fons de pensions i les persones ens pensem que som nosaltres mateixos que ens fem el raconet a nivell de la pensió i no és veritat. Nosaltres quan estem cotitzant el que estem és aportant en un fons general perquè les persones que en aquest moment estan percebent les pensions les puguin rebre. Necessitem crear treball, necessitem crear ocupació i aquesta creació d'ocupació passa precisament per polítiques d'inversió en aquells territoris que tiren endavant i aquells territoris que tiren endavant com Catalunya. Per tant, hi ha hagut una visió absolutament erràtica de les darreres polítiques del Partit Popular però també del PSOE en no invertir a Catalunya allò que calia invertir. Perquè si s'hagués invertit en l'aeroport a Catalunya, s'hagués invertit en les connexions aeroportuàries i ferroviàries, s'hagués invertit en el corredor mediterrani, tindríem més empreses que segueixen venint a Catalunya en aquest moment, tindríem més progrés, tindríem més llocs de treball i aquests llocs de treball permetrien omplir aquesta bossa de les pensions. Per tant, ho volem fer com? Doncs amb el nostre estat, amb el nostre estat
propi. Mentrestant, imagina una persona que cobra 600 poc euros, una viuda. Mentrestant, què pot fer Democràcia i Llibertat perquè aquesta persona, encara que Catalunya sigui dins de l'estat espanyol, pugui millorar les seves condicions, que és el que diuen en el programa?
Democràcia i Llibertat garantirà que no li rebaixin. Per començar, que no li rebaixin.
Vol dir que anirà amb l'IPC, per exemple, amb l'increment de l'IPC?
Per exemple.
És el poder adquisitiu, eh?
Com a mínim amb l'IPC, però per començar, que no li rebaixin. Perquè qualsevol rebaixa, qualsevol canvi de les prestacions, nosaltres estarem allà. I estarem atents i tenim el nostre equip de diputats absolutament preparats per fer que això, com a mínim, no li rebaixin, cosa que no li garantiran els altres grups.
En el seu programa porten un capítol extens contra la corrupció, a favor de la transparència i també a favor de la regeneració democràtica. Són creïbles en un partit com Convergència, esquitxat per l'ombra del cas Palau i també de la família Pujol, aquestes promeses?
Bueno, nosaltres ens hem de regenerar. Nosaltres som moltes persones que som honestes, que hem treballat des de la transparència, des de la honestedat, i nosaltres volem tancar etapa. I tenim el dret de fer i de tancar etapa. Tenim el dret perquè som molts els que hem cregut precisament en un projecte polític honest i en un projecte polític des de la honestedat. I per tant, nosaltres som els primers que ens hem posat les piles i som els primers que serem també contundents si això no ho complim. Per tant, vull reivindicar aquesta gent honesta que creu que les coses es poden fer bé i ens sap molt greu tenir taques en el nostre historial. Ens sap moltíssim greu. I nosaltres som els primers d'haver estat també contundents quan això ha succeït. Per tant, volem i reivindiquem el dret a fer les coses bé, el dret perquè molts som honestos, molts som transparents i molts volem estar al capdavant per fer un servei públic intachable.
Han fet net del tot?
A veure, a nosaltres, si em parla de partit, en aquest moment nosaltres com a Democràcia i Llibertat anem amb una coalició en la que considerem que estem fent una regeneració important i per tant, sí, fem net. I per tant aquest serà un dels nostres lemes i un dels lemes que porta el nostre candidat, en Francesc Homs, fem net del tot.
Últims minuts de l'entrevista, li demano gravetat en les següents preguntes. S'oposen a l'Arsal, a la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que està en una situació a l'espera, en teoria, d'un nou finançament per als ajuntaments. Estan en contra, però quina alternativa plantegen per als ajuntaments de cara a la propera legislatura?
Nosaltres pensem i creiem en el que és la competència multinivell, en el fet que els ajuntaments puguin prestar els serveis des de la proximitat i en què en cap cas els ajuntaments s'han de desentendre de l'educació i dels serveis socials, que és el que pretén l'Arsal. Per tant, ens manifestem contundentment en contra de l'Arsal, perquè l'Arsal obligava a que els ajuntaments de Catalunya menors de 20.000 habitants posessin un lletrero a partir de l'1 de gener dient els serveis socials ja no són competència nostra, vagi-se'n amb una altra administració. Això és inacceptable. Això deixava, per exemple, a la província de Lleida, la demarcació de Lleida, només amb capacitat de prestar serveis socials a la paeria. A tots els altres ajuntaments no es podien prestar serveis socials. Això és un absurd. És el desconeixement més gran del territori. Nosaltres què reivindiquem? Reivindiquem uns ajuntaments propers, uns ajuntaments que puguin tenir capacitat financera per prestar aquests serveis, els serveis directes a les persones.
Una última pregunta. Per a Democràcia i Llibertat, no guanyar les eleccions a Sant Cugat diumenge seria un fracàs?
A veure, de fracassos hi ha molts.
Fa 4 anys que les van guanyar, aquí era Convergència i Unió, era una altra coalició, altra federació, però vaja, no guanyar-les seria...
Nosaltres les volem guanyar, i per tant, ja li diré diumenge, per tant, jo apel·lo a que tothom ens vingui a votar, que tothom recordi que aquesta vegada nosaltres el que anem és amb aquesta fórmula maximalista, aquesta fórmula de moltes sensibilitats, aquesta fórmula que no prima la ideologia, sinó que prima el 27 de setembre, i per tant que aquells que no tinguin les idees clares, aquells que sentin que som els hereus del Junts pel Sí, que ens vinguin a
però
votar
seria un fracàs,
el diumenge.
No,
a veure, fracassos a la vida n'hi ha molts.
O que s'ha un disgust, un mal resultat...
Evidentment que no guanyar...
Vostè
no
guanyar. Guanyar.
Clar que sí, nosaltres hem de confiar a guanyar i no guanyar sempre és un disgust. Però escolti, jo li deia, estem en un camp base, i en un camp base hem d'aguantar. I pot fer molt fred en el camp base, però ens posarem guants. I ens posarem guants i mitjons per fer l'ascens final. No en tinc cap mena de dubte.
Mercè Conesa, representant de Democràcia i Llibertat, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a parlar del seu programa polític.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, els recordem que Cugat.cat els oferirà diumenge un seguiment d'aquestes eleccions, sobretot a través de la web, www.cugat.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.